Espai de ficció dramàtica, música i literatura, creat per Salvar Tesero i Ruth Vilar.
Poemas de Ángel González, de su antología personal A todo amor. En el olvido. Yo sé que existo porque tú me imaginas. Soy alto porque tú me crees alto y limpio porque tú me miras con buenos ojos, con mirada limpia. Tu pensamiento me hace inteligente y en tu sencilla ternura yo soy también sencillo y bondadoso. Pero si tú me olvidas, quedaré muerto sin que nadie lo sepa. Verán viva mi carne, pero será otro hombre, oscuro, torpe, malo, el que la habita. Milagro de la luz, la sombra nace, choca en silencio contra las montañas, se desploma sin peso sobre el suelo, desvelando a las hierbas delicadas. Los eucaliptos dejan en la tierra la temblorosa piel de su alargada silueta, en la que vuelan fríos pájaros que no cantan. Una sombra más leve y más sencilla, que nace de tus piernas, se adelanta para anunciar el último, el más puro milagro de la luz, tú contra el alba. Ciudad. Brillan las cosas, los tejados crecen sobre las copas de los árboles. A punto de romperse, tensas, las elásticas calles. Ahí estás tú, debajo de ese cruce de metálicos cables, en el que cuaja el sol como en un nimbo complementario de tu imagen. Rápidas golondrinas amenazan fachadas impasibles. Los cristales transmiten luminosos y secretos mensajes. Todos son breves gestos, invisibles para los ojos habituales. Y de pronto no estás. Adiós, amor, adiós. Ya te marchaste. Nada queda de ti. La ciudad gira, molino en el que todo se deshace. Inventario de lugares propicios al amor. Son pocos. La primavera está muy prestigiada, pero es mejor el verano. Y también esas grietas que el otoño forma al interceder con los domingos en algunas ciudades ya de por sí amarillas como plátanos. El invierno elimina muchos sitios, quicios de puertas orientadas al norte, orillas de los ríos, bancos públicos. Los contrafuertes exteriores de las viejas iglesias dejan a veces huecos utilizables aunque caiga nieve. Pero desengañémonos, las bajas temperaturas y los vientos húmedos lo dificultan todo. Las ordenanzas, además, proscriben la caricia, con exenciones para determinadas zonas epidérmicas, sin interés alguno, en niños, perros y otros animales, y el no tocar peligro de ignominia puede leerse en miles de miradas. ¿A dónde huir, entonces? Por todas partes ojos bizcos, córneas torturadas, implacables pupilas, retinas reticentes, vigilan, desconfían, amenazan. Queda quizá el recurso de andar solo, de vaciar el alma de ternura y llenarla de hastío e indiferencia en este tiempo hostil, propicio al odio. Canción de invierno y de verano. Cuando es invierno en el Mar del Norte, es verano en Valparaíso. Los barcos hacen sonar sus sirenas al entrar en el puerto de Bremen con jirones de niebla y de hielo en sus cabos, mientras los balandros soleados arrastran por la superficie del Pacífico Sur bellas bañistas. Eso sucede en el mismo tiempo, pero jamás en el mismo día. Porque cuando es de día en el Mar del Norte, brumas y sombras absorbiendo restos de sucia luz, es de noche en Valparaíso, rutilantes estrellas lanzando agudos dardos a las olas dormidas. ¿Cómo dudar que nos quisimos, que me seguía tu pensamiento y mi voz te buscaba, detrás, muy cerca, iba mi boca? Nos quisimos, es cierto, y yo sé cuánto. Primaveras, veranos, soles, lunas, pero jamás en el mismo día. Todo amor es efímero. Ninguna era tan bella como tú durante aquel fugaz momento en que te amaba. Mi vida entera.
Believe my verse in time to come, if it were filled with your most high deserts. Though yet heaven knows it is but as a tomb which hides your life and shows not half your parts.
Feus.
If I could write the beauty of your eyes.
You can.
Era Mike Oldfield amb Man in the Rain. La veu de... Avui ens acompanya la veu d'en Francesc Castellano.
Hola, sóc Francesc Castellano, sóc astròleg, i m'han invitat i aquí estic per parlar-vos una mica el que surti sobre el món de l'astrologia.
Hola, Francesc.
Hola, bona tarda.
Per començar, a mi m'agradaria que ens comentessis quan va sorgir el teu interès per l'astrologia.
Doncs mira, ja fa 30 i molts anys, perquè ara ja passo dels 50, no us diré quan passo exactament, però el primer llibre d'astrologia el vaig tenir quan tenia entre 15 i 16 anys i vaig arribar-hi a partir de la política, per molt insòlit que sembli, no? Jo vinc d'una família de tradició republicana federal i anarquista, i havia estat educat doncs, amb l'amor a la història i dins de la història formava part doncs, les revoltes de la gent, siguin revoltes ciutadanes o camperoles, contra el poder establert. I em va interessar en el seu moment, siguin això un criu, un marrec de 15-16 anys, el catarisme, tot el que era el moviment càtar a Occitània, a Catalunya, al nord d'Itàlia, entre el segle XII-XIII, i el seu enfrontament amb Roma, que va acabar, doncs, malauradament, amb una creuada, amb una massacre, un genocidi espantós, no? Que encara se'n paga les conseqüències avui dia. I l'únic llibre que hi havia en aquell moment que te'n parlava del catarisme era El tresor càtar de Gerard de Seda, i va ser el primer llibre que va caure a les meves mans, i dins d'aquest llibre hi havia una interpretació astrològica de l'escut de Tolosa de Llenguadoc i al mateix temps d'una petita introducció als mites de l'era d'Àries i de l'era de Peixos, i a partir d'aquí doncs, vaig començar doncs, a interessar-me pel món de l'astrologia.
Vas començar a investigar.
Exactament.
I fins avui.
I fins avui, que continua sent, no que continua, que és la meva dèria vital.
M'agradaria també que comentéssim quina diferència hi ha entre l'astrologia de veritat, diguéssim, i tots aquests tòpics que tots compartim de l'horòscop al diari, de tu de quin signe és, ets doncs així, deus ser no sé com, i...
Sí, aviam, estem parlant de dos mons completament diferents. Tan diferents que pràcticament és que no tenen res a veure. Una cosa és això que tothom coneix dels llibrets de divulgació, de doncs, com anirà l'any per àries, com és el caràcter de Verge, d'Escorpí, sí. del signe que sigui, no? O bé la columna del diari doncs, parlant de com t'anirà el dia, que per cert hi ha un diari, que no vull dir quin diari és, però és bastant, diguem-ne que Catalunya té dues edicions, una en català i una en castellà, i que el que signa l'horòscop actualment fa uns 14 o 15 anys que és mort. Però continua signant l'horòscop ell. Vull dir, això és molt, molt, molt bonic, no?
Això és una primícia pel Veus d'aquesta setmana.
Sí, poder sí, però vaja, el fet és aquest. Doncs bé, aquesta columneta del diari de 3-4 línies a la qual doncs es diu una frase, una petita cosa pel dia, no té res a veure amb la veritable astrologia. La veritable astrologia va molt més enllà, és una cosa que es refereix a quan fas un horòscop específic amb una persona concreta i que, evidentment, no es pot generalitzar de cap de les maneres.
Se m'acut ara una comparació, tu em diràs si va una mica per aquí la cosa. Comparar aquests horòscops del diari amb l'astrologia seria una mica com comparar els sudokus que treu el diari amb les matemàtiques.
Doncs sí, sí, una mica així. Aviam, tenint en compte que els sudokus jo no he aconseguit mai treure'n cap i que em passo tota la vida fent números. Però sí, una mica seria com els jocs aquests d'intel·ligència, dels tests, d'ordenar doncs, d'una manera lògica un seguit de números, i amb l'autèntica matemàtica, la matemàtica filosòfica, l'alta matemàtica, l'abstracció matemàtica, doncs sí, o seria doncs, una mica la medicina d'un curset de primers auxilis que podrien fer-te fins a una carrera mèdica molt especialitzada.
Entesos. Llavors, ara m'agradaria que ens comentessis una mica els aspectes que més t'interessen a tu de l'astrologia.
Aviam, a mi personalment m'interessa dues coses de l'astrologia. Una que és el que se centra a la caracterologia de la persona, com és aquella persona i que intentes esbrinar el perquè d'un comportament concret davant d'un fet específic, de les seves reaccions, quines càrregues hi ha que no pot controlar ella, que un psicòleg diria que poden ser un trauma, per exemple, i que per mi, sí, accepto perfectament la paraula, però que al psicòleg li costa molt arribar, o li costa una certa feina, un psicòleg i tots un psiquiatre, arribar a saber exactament en quin moment es va produir i que jo, per un càlcul força ràpid, puc saber que va ser exactament els 3 anys i 4 mesos de la seva vida. I l'altra banda que m'interessa de l'astrologia és l'estudi de la història del món a partir dels cicles. És a dir, hi ha una sèrie de conjuncions, és a dir, una conjunció és quan en el cel s'ajunten dos planetes en el mateix lloc. Des del punt de vista de la Terra, evidentment, si els dos es trobessin realment a l'espai al mateix lloc, es produiria una catàstrofe espantosa, però visualment, perquè clar, perquè toparien entre ells, no? però visualment doncs els veiem situats al mateix lloc, i aleshores això es van repetint amb cicles. Per exemple, n'hi ha un de 20 anys, que és quan s'ajunta Júpiter i Plutó, un altre que és de 13, perdó, Júpiter i Saturn, un altre que és de 13, que és quan s'ajunten Júpiter i Plutó, i altres doncs molt més grans, i a partir d'aquí sí que es pot estudiar la història del món sobre aquests cicles. I això és una cosa que sí que realment m'interessa, perquè pots veure per què, per exemple, a banda de consideracions de tipus econòmic i cultural i social i tal, el feixisme surt en un moment determinat, o una corrent pictòrica, el surrealisme, surt en un moment, o el romanticisme es dona doncs en un altre moment, o la independència dels Estats Units i la Revolució Francesa són molt seguides dins del temps i coincideixen doncs també amb un cicle astrològic, i això doncs realment m'interessa.
Estem parlant doncs, si t'entenc bé, no només amb l'astrologia pel que afecta amb un individu concret, sinó a l'astrologia aplicada per estudiar esdeveniments concrets que succeeixen i quins condicionants hi poden haver astrològics perquè això no sigui casual que passi en aquell moment.
Exacte. Una cosa és l'individu en quant a ens únic. L'altra cosa podríem parlar-ne que seria una col·lectivitat que hi hauria doncs, un pensament, una forma d'actuar col·lectiva i que podríem individualitzar. Si, per exemple, podríem parlar, jo que sé, per posar un exemple molt absurd, no? Andorra. Doncs podríem parlar de la unitat aranesa, dient unitat amb el sentit de la individualitat aranesa andorrana,
sí.
Andorrana o vaticana o monegasca o francesa o portuguesa o el que sigui, no? I això en quant a col·lectivitat actua d'una manera molt concreta i estan regits doncs també per uns vaivens molt específics planetaris, i aleshores tant és estudiar una persona com estudiar una entitat, igual que podria podríem fer perfectament l'horòscop d'una entitat com podria ser doncs, aquesta emissora de ràdio.
Per exemple?
Per exemple, o la primera pedra d'un edifici. Per exemple, un dels horòscops curiosos que tinc de col·lecció va ser la col·locació de la primera pedra de la Sagrada Família.
Mm-hmm.
I es veia que la cosa anava per llarg.
I es veia si al cap d'unes quantes dècades s'ensorrava per alguns moviments subterranis?
No, això no es veu. No es veu. La veritat és que tampoc m'ho he estudiat, aquest cas, perquè és un tema que, vull dir, francament, m'interessa molt poc. Considero que la Sagrada Família és l'edifici més espantós de Barcelona, que només n'hi ha un que el supera encara amb lletxó, sí, que és la torre aquella que hi ha allà baix al port.
Sí, ara ja sé de quina parles.
Sí,
sí que és lletja, sí.
Sí, una cosa que no arriba a ser, és com una mena de piràmide estroncada. I crec que el millor que podríem fer amb la Sagrada Família és enderrocar-la i tornar-la a començar de nou, no? Així es continuaria a rajar la vaca dels diners. Però no, bé, es podria aplicar un horòscop, i de fet a qualsevol esdeveniment, perquè aviam, un horòscop no és res més que un instant còsmic. Parar, per dir-ho així, parar i fotografiar, o millor, fer un diagrama d'un instant còsmic que aquest vist des d'un lloc concret, sigui una ciutat, sigui dalt d'una muntanya, on sigui, i això s'ha d'aplicar a un fet individualitzat, sigui la primera pedra d'un edifici, la primera obertura d'una botiga, el naixement d'una persona o una discussió en el Parlament. Vull dir, és igual, no? Això està marcat per un moment còsmic i a partir d'aquí doncs, el podem desenvolupar i interpretar, i això és el que tracta l'astrologia. I per tant, clar, quan parla amb un diari i ens diu que avui als Àries els hi anirà bé, doncs aviam, també tindríem que dir que aquesta botiga que va néixer sobre Àries, amb el signe d'Àries, li anirà bé. I clar, no és el mateix una persona Àries que una botiga Àries, no?
Exacte.
És molt diferent.
Aquest plantejament d'aplicar l'astrologia per estudiar esdeveniments o fets col·lectius és molt modern?
No, perquè de fet ja hi ha a l'edat mitjana hi ha forces estudis, sobretot dels astròlegs àrabs, més que àrabs diria musulmans, perquè no tots els àrabs eren musulmans ni tots els musulmans eren àrabs, no? Però els astròlegs musulmans, que van ser els que van preservar la cultura greco-romana en el moment en què aquí a Europa doncs, estàvem pràcticament amb les cavernes del feudalisme,
sí.
i de la pressió de l'Església, doncs ells es preocupaven dels grans cicles, sobretot els segles de 800 anys i tal, no? I fins i tot la ciutat de Bagdad, el que ara anomenem Bagdad, que aleshores no se'n deia així, se'n deia Medinatussalam, la ciutat de la pau, doncs va ser fundada en un moment astrològic específic i concret. I en aquí sí que es va estudiar el primer bombardeig que va haver-hi per banda dels Yankees a la Guerra del Golf, la primera Guerra del Golf, es va estudiar perfectament perquè tenim l'horòscop de la fundació de la ciutat de Bagdad. I es veia perfectament que hi hauria una destrucció terrible d'aquesta ciutat, igual que es va veure en l'any 1200 no sé què, no sé quants, la destrucció que va patir per banda d'en Gengis Khan. I es veia perfectament, no? I aleshores doncs, tota l'edat mitjana es va estudiar perquè era molt important saber en quin moment va començar el món i en quin moment s'acabaria.
D'acord.
I això fins i tot va arribar a passar a dins del cristianisme.
D'acord.
I aquesta va ser una de les causes de la persecució contra els astròlegs, perquè si se suposava que nosaltres podíem predir, el qual és una bestiesa, quan s'acabaria el món, sabríem quan vindria Crist, el retorn de Crist, per tant podríem fer trampa passant per damunt dels capellans per fer penitència avui i no fer-la demà, per arribar a temps.
Competència deslleial.
Totalment, no? El qual no treu que el Vaticà tingués els seus astròlegs.
Aquest tema que dius de la influència del moment d'inici del naixement d'una persona o en tot l'esdeveniment posterior em fa pensar, potser hi ha entitats o que es rumien o consulten amb un astròleg quin és el moment més propici per emprendre un projecte?
Sí. Per exemple, el cas de la Segona Guerra d'Iraq. l'actual invasió d'Iraq, encara estem patint, sí. va començar amb un dia molt concret en què hi havia exacta una oposició. Una oposició vol dir que un planeta està en una banda del cel i l'altre està a l'extrem diametralment opost. Això es diu oposició.
Sí.
Visto sempre des de la Terra, parlem d'això. Doncs bé, hi havia una oposició entre Júpiter i Neptú. Qualsevol manual d'astrologia per estudiants de primer curs et dirà que la persona que neix amb aquesta oposició és un hipòcrita religiós i és un mentirer nat, compulsiu. Doncs bé, a part que Júpiter, com a simbolisme, regeix la llei, regeix l'estranger, i Neptú, com a simbolisme, regeix el petroli. El petroli, els hidrocarburs, el gas, a banda dels fongs, els bacteris, els virus no, els virus són de Plutó. I tal, i bé, va ser una guerra, primera, feta sobre una col·lecció de mentires completament, i segona, pel petroli, però aleshores hi ha una altra cosa, que el dia en què es va triar per començar aquesta guerra, aquest dia van néixer una sèrie de criatures en el món. Un grapat de criatures, que cadascuna d'elles amb un país diferent, una ciutat diferent, amb un horòscop diferent, el qual vol dir que van néixer amb hores diferents, amb llocs diferents, per tant, ascendents diferents, però tots tenen aquesta oposició Neptú-Pluton. I aquesta generació, d'aquí 40 anys, quan estiguin ells ja preparats per arribar al poder, vol dir que d'aquí 40 anys ens arribarà una generació de governants que tindran la mentira com a eina vital. I esperem que s'hagin mort abans.
Això que comentes és terrorífic.
Clar, és que l'astrologia és que és l'autèntica màquina del temps. Perquè sabem que allò que hi ha avui en el cel que t'afecta a tu, que vas néixer fa 30 anys, això determina com és aquella persona que neix avui i que estarà en acció d'aquí 30 anys. Mm-hmm. Aleshores podem fer aquesta, la màquina del temps, podem viatjar.
Dóna una visió, se m'acut ara, que potser també per això l'astrologia i l'església són tan oposades, una visió de que realment tot està relacionat, que el que fas avui influeix demà, que el que et passa demà influirà d'aquí 3 anys, que no lliga gaire amb aquesta idea de no, jo vaig a confessar i em quedo com
net
de tota influència i de tot, de tota tendència meva a fer segons quines coses i de...
Clar, l'astrologia diu que tu ets, doncs, tens un temperament, tens un caràcter, tens una resistència davant d'uns impulsos exteriors i una reacció davant d'aquests impulsos, que pot ser, doncs, positiva, negativa, constructiva, destructiva, etc. Però que al cap i a la fi tu ets l'únic responsable. Perquè com més coneixement tens de tu mateix, menys esclau ets de les circumstàncies. I aleshores, com més coneixement, més lliure pots arribar a ser, sapiguent que això de la llibertat és molt, molt relatiu, perquè estem condicionats per un ambient social i senzillament per un codi genètic que tenim,
sí.
I per una cultura que hem rebut, per un ambient familiar, etc, etc. I tenim una llibertat relativa. En canvi, l'Església el que et diria és que si tu actues d'una manera determinada és que has sigut feble davant dels embats del diable.
Sí, del dimoni,
del
dimoni,
no?
I
et tenta. Aleshores, la diferència que hi ha real entre un capellà i un astròleg és que el capellà t'absol a posteriori i l'astròleg t'absol a priori. Perquè el capellà diu, vostè no es preocupi, ha sigut dolent, diu, l'atemptat al diable ha fet mal fet i ara doncs res i tres per a nostres i quedarà lliure. Mm-hmm. En canvi, l'astròleg diu, cuidado, que d'aquí un temps, 4 mesos i 3 dies, resulta que Mart i Saturn doncs estaran en una situació negativa tal, 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 i tu doncs tens tendència a actuar perdent els estreps i enfrontant-te amb les altres persones. Però no et preocupis, jo t'absol perquè la culpa serà de Mart.
Home, si estàs avisat també tens potser la prevenció de que, escolta, que podràs triar, vigila i estigues al cas que pot ser que en aquest moment tinguis tendència a fer això.
I però aleshores és quan tu has de demostrar la teva maduresa en quant a persona i ser capaç de controlar aquest impuls espontani a l'activitat. Però bé, però no tan sols és la reacció negativa, sinó que també tens l'altra banda, la positiva. És a dir, ara tinc un cicle jo ara de 15 dies en els quals no puc enterar-me'n de res perquè el meu cervell doncs està espès, perquè resulta doncs que Saturn s'està oposant al meu Mercuri natal, etc, etc, etc. Però bé, d'aquí 15 dies el meu Mercuri deixarà de tenir aquesta... Dic que el Mercuri és per tothom, però quan dic el meu Mercuri és el que és intrínsec per mi a la segons la posició a la meva carta astral, per això puc personalitzar-ho. Doncs deixarà de rebre aquesta oposició negativa de Saturn i començarà a rebre un aspecte positiu de Mart que em donarà energia psíquica. Per tant, qualsevol cosa que no corri pressa i que tingui que estudiar i tal i que requereix una certa concentració, m'ho puc programar per aprofitar el moment propici dins de 15 dies.
Tot això que ens comentes i la llibertat que sembla oferir en aquest sentit l'astrologia, ho trobo molt curiós perquè és un tema que normalment, quan ho comentes amb la gent, l'astrologia es vincula molt com a la superstició.
I amb el determinisme.
Sí, en canvi la religió està com molt ben vista i suposo que a l'edat mitjana, per exemple, en què els astròlegs estaven tan perseguits i tot plegat, és com totalment oposat, que l'astrologia està oferint una explicació científica dins del coneixement que es tenia en aquell moment, mentre que la religió simplement està dient això és així i això és això.
Aviam, la diferència que hi ha és que la religió actua per fe i l'astrologia actua per coneixement. És a dir, la religió no t'ha pogut demostrar mai l'existència del cel, l'existència de l'infern, l'existència d'un déu, l'existència d'una sèrie de veritats teològiques. L'astrologia no es posa amb la religió, en absolut, per la senzilla raó de que l'astrologia té un coneixement exacte a partir dels cicles de saber que cada 2.000 anys, 2.160 anys exactament, canvia un cicle sencer, que és el que se'n diu una era, i per tant s'activen uns arquetipus religiosos i han desaparegut apareixen uns altres. Per exemple, els 2.000 darrers anys estem sota la influència del que se'n diu l'era de peixos, i aquí l'arquetipus dominant és l'arquetipus de la mentira i del patiment, la de la repressió,
la resignació,
la falsa caritat, la falsa compassió. En canvi, els 2.000 anys anteriors eren a l'època dels déus solars, dels déus guerrers, dels déus que exigien grans sacrificis siguin de persones, siguin d'animals, fins a arribar a la hecatombe, que en grec significa hecatos, 100 bous, se li mataven al déu Zeus, se li oferien 100 bous. Uh-huh. Això és una hecatombe real, és un gran sacrifici.
Literal.
Literal, no? El déu jueu, el famós Javé de la Bíblia, correspon a aquest arquetipus. Quan Moisès baixa de la muntanya amb unes banyes en el seu front, el que està és personificant l'arquetipus de la persona amb banyes que correspon a l'era d'Àries. Uh-huh. Anteriorment hi havia l'era de Taure, que era doncs l'era de la fecunditat, per tant el culte a la vaca, al toro, al bou sagrat d'Egipte, i aquí a la península ens ha quedat com a darrera deformació d'això és el record amb les corrides de toros, no? Doncs bé, sabem que actualment estem en un moment de canvi i, per tant, l'Església pot cantar missa, que a part és la seva feina, és el que han de fer, no? I les monges a resar i no emprenyar, és el que han de fer. Doncs bé, l'Església pot dir el que vulgui, però és que l'Església, en quant a cosa temporal, també està subjecta al canvi i desapareixerà l'Església. Amb el seu missatge quedarà com una cosa, no l'Església, sinó desapareixerà el cristianisme. Perquè l'Església és una institucionalització d'un missatge d'una era. Mm-hmm. La idea és el cristianisme, la institució és el catolicisme. Igual que podríem parlar que la institució és l'Església ortodoxa o l'Església copta.
Exacte.
Bé, quedarà la idea filosòfica com una relíquia del passat i entrarem a dins d'un nou paradigma religiós del qual encara no sabem res perquè encara no hi hem arribat. Que és el famós que se'n diu l'era d'Aquari, que tothom parla que ja hi estem. No, els que diuen que ja hi som, francament, no tenen ni punyetera idea d'astronomia ni d'astrologia.
Estan molt desinformats.
Doncs bastant, però com que és una cosa que ven, doncs mira, doncs hem de vendre perquè és New Age, i ja està, i forma part del negoci.
M'agrada aquest tema que has encetat, que l'astrologia, com que el que estudia és la posició dels planetes al cel i la influència sobre la Terra, dona una perspectiva, això que comentaves, al llarg de la història, que contra l'Església no hi ha res perquè simplement és asseure's a esperar i que arribarà una altra església o una altra religió o una altra fe que mourà les consciències de les persones que visquin en aquell moment.
Exactament. I, com
i el cel continuarà estant on està.
Exactament. Amb l'única cosa que la propera religió, o el proper, no religió, sinó el proper moviment espiritual a dins del món, probablement tingui, com a bona activació dels arquetipos d'Aquari, l'arquetip aquarià és l'arquetip mental de la veritat. Aleshores, la veritat actualment es funciona sobre el paradigma científic i, com concretament, la ciència actual, sobretot o bàsicament a partir de les formulacions de la física quàntica, comença a plantejar altres paradigmes de com funciona l'univers i com funcionen les partícules atòmiques.
Altres veritats.
Altres veritats, exactament, i es qüestiona si a dins de l'àtom hi ha consciència i hi ha esperit. Una cosa que està molt allunyada del plantejament catòlic, per exemple, que Déu crea el món
i semblança als humans i prou, no?
No, que senzillament que Déu crea el món i es retira. Vull dir, aquí està. En canvi, la física actual no ofereix cap diferència. Primer, aviam, no, el concepte teològic del creador no entra dins de la física, no? Però podríem arribar a fer el salt que entre creador i creació no hi ha cap diferenciació, lo qual fa molts i molts mil·lennis que moltes religions estan dient, i tots els panteistes ho estan dient.
Per acabar, m'agradaria que ens comentessis o que ens recomanessis com les persones que no estem avesats amb l'astrologia ens hi podem aproximar.
Uf!
Complicat, oi?
Sí, una mica complicat, perquè el gran problema és que hi ha centenars de llibres, per no dir milers. D'aquests centenars de llibres, bons, realment bons, que no siguin llibres de prediccions, sinó de què és la filosofia de l'astrologia,
sí,
quin és el concepte astrològic, francament n'hi han molt poquets. Us en podria recomanar, per exemple, les obres de Dane Rudier, que és un astròleg que ja és mort, que era malgrat dir-se Dane Rudier, aquest és el seu àlies, és el seu dònim. No recordo com es deia, però era un francès que va emigrar, va anar a Estats Units. I aquest és un home clau dins de l'astrologia del segle XX. Vull, podríeu llegir alguna obra d'ell que us donaria bastant bé la idea. Després, per insòlit que sembli, l'article que hi ha penjat a internet sobre el que és astrologia de l'Enciclopèdia Catòlica. Una cosa, està en anglès. Almenys, però bé, si algú sap anglès, cosa que jo no sé, que me'l van traduir, realment l'article aquell és com força interessant. I després, vaja, hi ha prou astròlegs bons i competents com perquè els hi puguin donar doncs, una bona aproximació del que és i el que no és l'astrologia, que el que no és una ciència de divinació.
I ja per acabar, Francesc, jo et voldria preguntar si hi ha alguna mena d'estudi fet, o que l'hagis fet tu mateix, sobre l'època actual, si això que comentaves abans de que si era un moment propici per alguna cosa en un lloc del món, o etc, o perquè es passés algun tipus de fenomen, a veure si hi ha alguna cosa feta sobre l'època actual, o a curt o a mitjà termini, que ens puguis avançar.
Aviam, l'època actual, a què m'estàs dient? Aquesta setmana, aquest mes, aquest any, aquests 20 darrers anys...
El que tu creguis oportú.
Aviam, l'any 2000, el mes de maig, no sé exactament quin dia va ser, si el 4 o 5 de maig, però va ser molt a principis, es van ajuntar al cel Júpiter i Saturn, que aquest són els que se'n diuen la cronocràcia menor, que cada 20 anys es troben entre ells. I en un cicle de 60 anys repeteixen tres conjuncions amb signes del mateix element, sigui de foc, sigui de terra, tal. Aleshores, es van trobar en el signe de Taure, fent un aspecte tens o negatiu a Urà, que estava en el signe d'Aquari. El signe de Taure és conservador. Per tant, des de l'any 2000 fins a l'any 2020 hem de passar per una època de guany de tendències, de les tendències conservadores a dins del món. Per tant, aplicat a la política actual, encara que sembli una heretgia, tant se'ns en fot que guanyin Rajoy com que guanyin Zapatero, perquè el que continua guanyant és la gran banca, que és la que marca doncs, la tendència conservadora. Aleshores aquesta gent pot vendre una imatge menor d'una sèrie de solucions hipotètiques d'uns problemes que en el fons ells no tenen cap mena de capacitat de poder resoldre. I això, vull dir, és el cas concret de l'estat espanyol. Però si anéssim a política mundial, doncs, per exemple, sortir Rússia d'una dictadura comunista monstruosa per caure actualment en una dictadura del servei secret dirigit per Putin, o altres països exactament iguals. El cas d'Israel, doncs, també en mans d'una minoria ultraconservadora i que està dominant sobre els demés. O els actuals ultraconservadors als Estats Units, també implicant la visió religiosa dins de la política, negant les teories evolucionistes, etc. Per tant, ens espera fins a l'any 2020 una època conservadora. Però resulta que l'any 2020 Plutó haurà sortit del signe de Capricorni i entrarà en el signe progressista d'Aquari.
I això dona una esperança.
Exactament, i ens donarà doncs una altra revifalla de la cosa, no? Però clar, l'únic problema està en que parlem d'aquí 20 anys, i clar, i és que els humans quants milions d'anys tenim, no? És a dir, que al fons ens estem preocupant per foteses de temps, vull dir, mínimes a dins dels mil·lennis de l'univers.
Moltes gràcies, Francesc, per haver-nos acompanyat. Ha estat un plaer la teva visita.
Gràcies a vosaltres.
Avui ens ha acompanyat la veu i la sapiència d'en Francesc Castellano.
The Wonders amb That Thing You Do.
Veus. Brief, Bruf, Braf, de Jani Rodari. Hi havia dos nens al pati que jugaven a inventar-se una llengua especial per poder parlar-se entre ells sense que els altres hi entenguessin res.
«Brif, braf!»,
va dir el primer.
«Braf, bruf!»,
va contestar el segon, i van esclafir a riure. En un balcó del primer pis hi havia un bon home, ja vellet, que llegia el diari, i davant per davant hi havia una dona gran recolzada a la finestra, que no era ni bona ni dolenta.
«Que en són de poques soltes, aquests nens!»,
va dir la senyora. Però el bon home no hi estava pas d'acord.
«A mi no m'ho semblen!»
«No em dirà que ha entès el que han dit!»
«Doncs sí que ho he entès tot!»
El primer ha dit «Quin temps més maco!»
i el segon ha contestat «Demà serà encara millor!»
La senyora va arrufar el nas, però va fer silenci, perquè els noiets tornaven a parlar en la seva llengua.
«Marrasquí, barrabasquí, pipirimosca!»,
va dir el primer.
«Brif, braf, bruf!»,
va respondre el segon. «I apa, tornem-hi tots dos a fer grans riallades!»
«Ara no em dirà pas que també ho ha entès!»,
va exclamar indignada la senyora.
«Doncs sí que ho he entès tot!»,
va contestar el bon home somrient. El primer ha dit «Que contents que estem de viure en aquest món!» i el segon ha contestat «El món és boniquíssim!»
«Però és bonic de debò?»,
va insistir la dona gran, i va fer el ballet.
«Brif, bruf, braf!»
A la dieta equilibrada d'aquesta setmana, un llibre extraordinari, El cine según Hitchcock, de François Truffaut. Aquest llibre és el resultat de 50 hores de converses entre els dos directors. Alfred Hitchcock explica el seu concepte de cinema de manera prou amena i entenedora i amb el seu estil i sentit de l'humor característic. Fa un repàs de la seva àmplia filmografia explicant-nos les claus i els secrets de cadascuna de les seves pel·lícules, clàssics com Psicosis, Perseguit per la mort, Els ocells, La finestra indiscreta o Vértigo, però també altres films menys coneguts com Matrimoni original, Atormentada, i totes les seves pel·lícules mudes apareixen comentades en aquest volum. Alfred Hitchcock i François Truffaut, dos dels més grans genis de la història del cinema, cara a cara, conversant apassionadament sobre l'obra del director britànic. Un llibre absolutament imprescindible pels amants del cinema. El cine según Hitchcock, de François Truffaut. El podeu trobar a la Biblioteca de Sant Feliu de Codines i és la recomanació del programa Veus a la dieta equilibrada d'aquesta setmana.
Ever
Hem escoltat Breaking the Girl dels Red Hot Chili Peppers. En el programa d'avui ens han acompanyat Àngel González, Mike Oldfield, The Wonders, Gianni Rodari, Alfred Hitchcock, François Truffaut i Red Hot Chili Peppers. Agraïm molt especialment la presència del nostre convidat, en Francesc Castellano. Ens podeu fer arribar els vostres suggeriments, comentaris i recomanacions al nostre correu electrònic radioveus@hotmail.com. Podeu trobar tots els programes penjats al nostre blog www.radioveus.blogspot.com. Repetim, www.radioveus.blogspot.com. Aquí també hi trobareu curiositats, continguts i fotografies de tots els convidats que ens han visitat. El control tècnic i pel que faci falta, en Xavi Capdevila. Veus és un programa creat pel Salvar Tecero i la Ruth Vilar. És el programa radiofònic que més ens sorprèn.